La Diada de Sant Jordi en directe a Ràdio Sabadell.
Doncs nosaltres el que farem en aquesta Diada de Sant Jordi, que omplirà de roses i de llibres la ciutat, malgrat aquesta pluja que ens acompanya en aquesta jornada maratoniana pels escriptors, especialment també pels floristes. Nosaltres el que farem ara és començar amb una mena de competició, una boxa, un combat de literatura oral, i tot amb un objectiu: descobrir quins textos són millors, els de Teresa Pàmies o els de la Colla de Sabadell. I el que farem doncs és aquesta petita boxa literària entre la comissària de l'any Pàmies, la Montse Verderi, la sabadellenca de Teresa Pàmies. Bon dia.
Bon dia, Raquel, bon dia.
I també entre doncs un dels membres de la comissió de l'any de la Colla de Sabadell, en Cesc Prats. Bon dia,
bon
i benvingut.
Dia.
A veure, el primer que farem és, abans de participar en aquest combat, és primer de tot que ens expliqueu si ja, doncs no sé, si ja teniu pensat quin llibre regalareu o comprareu o demanareu.
Jo?
Vinga,
home,
Cesc.
Jo demanaria un llibre de Francesc Trabal, però ja el tinc. O sigui que ja el vaig comprar. S'han editat dos llibres de novel·les del Trabal i crec que és un bon dia avui per comprar-los.
Montse?
Jo compraré La Pedra de Toc de la Campmany, que s'ha reeditat a Coma Negra, i que la Teresa Pàmies era una gran fan de la Maria Aurèlia Campmany. També el tercer volum de contes complets de la Víctor Català, em sembla molt interessant la feina que està fent la Blanca Llum. I de la Pàmies no podem ara mateix comprar res que no siguin les habituals, perquè el juny es reeditaran moltes obres d'ella, 62, i per tant guardeu-vos un trosset del pressupost de llibres pel juny també.
I expliqueu-nos també què és el que fan dos comissaris, no?, en un dia de Sant Jordi, en una jornada com avui. Primer de tot, doncs, amb aquest combat literari, però teniu doncs allò, l'agenda molt pautada o no?
L'agenda pautada, sí, avui és un dia especial per Teresa Pàmies, i la veritat és que com a comissària una de les funcions és anar allà on et puguin demanar, i avui és un dia doncs especial, hauré d'anar a Barcelona una estona, bé, haurem de fer una mica de tour, però el farem molt de gust i molt contenta de començar a casa nostra i fer-ho a Ràdio Sabadell.
Cesc, en el vostre cas.
En el nostre cas, el comissari, que és el Joan Safont, ell viu a Barcelona, al barri marítim, allò que en diem el barri marítim de Sabadell, i avui tenia feina allà, i per tant he vingut jo en representació de la comissió, però el comissari ben bé és el Joan Safont, que és a Barcelona.
I explica'ns, Cesc, el vostre lema és: estem envoltats de poca vergonyes, no? I un dels objectius o del repte de la comissió és precisament donar a conèixer, no?, la Colla de Sabadell. Creus que encara hi ha desconeixement al voltant del grup, o ara que heu començat doncs a fer activitats i heu començat doncs a donar doncs aquesta informació?
Sí, la Colla de Sabadell de fet és molt desconeguda. És un dels grans períodes que tenim com a cultura sabadellenca, la dels anys 20, que és un període que va ser molt florit aquí a Sabadell culturalment, però tot i així és bastant encara desconegut. Tot i així, d'ençà que fem la commemoració aquesta de l'any, ara per ara és una notícia positiva de la ciutat de Sabadell. Per tant, esperem que pugui continuar sent-ho durant tot l'any, i que la gent, com que és una notícia positiva, a partir d'aquí que vagi coneixent qui eren els representants de la colla i sobretot què van fer, i llegir els llibres que ens han deixat.
Doncs vinga, fes-nos 5 cèntims, recorda, no?, alguns dels noms, perquè són molts els escriptors que van formar part de la colla,
noms.
I una mica l'esperit, no?, aquest esperit irreverent, divertit, que els definia, no?
Bé, a la colla hi havia tres grans escriptors: el Joan Oliver Pere IV, el Francesc Trabal i l'Armand Obiols, que seria la banda més literària. I després també hi havia altra gent, algun filòsof com el Miquel Carreras, o algú que venia del món de les arts plàstiques, com el Ricard Marlet o l'Antoni Vilarrufat. I nosaltres hem volgut agafar aquesta commemoració no només del punt de vista literari, que és el més fàcil per tots nosaltres, sinó des del punt de vista també de les arts plàstiques i també de la música, perquè ells van crear una associació de música molt important, que va durar 16 anys. La guerra, com moltes altres coses, la va truncar, la va deixar sense futur, I a partir d'aquesta associació de música se'n van crear 18 més a Catalunya, de manera que van crear la Lliga d'Associacions de Música. Per tant, ens sembla que, a part de la literatura, la música i les arts plàstiques també són un punt de reivindicació de, quan parlem de la colla de Sabadell.
Uh-huh. I aquest punt irreverent que tenien, creus que avui dia també és molt necessari, no?, que l'hauríem de reivindicar. Avui és Sant Jordi, una jornada que enguany ve marcada, no?, per la cita amb les urnes de diumenge. Creus que avui dia aquesta manera de fer que tenien seria possible?
Sí, home, és necessària, no? De fet, ells tenien un objectiu, que era posar la cultura davant de tot per intentar salvar el país i tirar-lo endavant, i ho feien de dues maneres que semblen contraposades. Una era oferint plataformes culturals com aquesta que dèiem de l'Associació de la Música, o l'editorial La Mirada, o els Amics del Teatre, i de l'altra era això que dius tu, aquest caràcter reverent, i fer facècies, que en deien en aquell moment, avui en diríem animalades o senzillament gambarrades, no? És una manera de portar l'humor, a partir de l'humor, sacsejar una mica la població per portar-la cap allà on vols, no? Sí, és necessari, i és una pregunta que ens fan sovint, que és qui seria avui dia els representants de la colla?
L'herència, no?
Això mateix, cosa que no podem respondre així fàcilment, eh? Potser ho trobarem al final de l'any.
Doncs mira, seria interessant al final d'any, no?, trobar doncs aquesta colla, no?, que també doncs prendria doncs aquest relleu. Montse, en el cas també de Teresa Pàmies, explica'ns, suposo que el repte és donar a conèixer l'extensa obra, no?, que té, perquè déu-n'hi-do.
Bé, ella és molt coneguda, sobretot, i molt llegida. Per tant, Teresa Pàmies sona molt, i és veritat que els seus lectors més directes eren les persones contemporànies a ella, i ara potser el repte és acostar-la a les noves generacions. Però qualsevol persona havia sentit a parlar de Teresa Pàmies. Bé, és la segona dona que va guanyar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, i els seus llibres eren molt venuts, més acceptada pel gran públic que per la crítica. I també aquest és un altre dels reptes de l'any, intentar fer-li una nova lectura des del punt de vista literari. I els reptes, evident, com t'he dit, doncs són bàsicament aquests: acostar-la a les noves generacions i donar-li una altra dimensió acadèmica. Per això també farem un simposi a l'octubre a la Universitat Autònoma de Barcelona. I bé, i reivindicar-la, redescobrir-la, o per primera vegada tenir-hi contacte.
Uh-huh. Explica'ns també part de la seva biografia, no?, del seu activisme polític, i també doncs, que era una autodidacta.
Sí, el seu activisme polític és espectacular. Ella als 19 anys ja era capitana del JSUC. Va estar a la Monumental de Barcelona amb el president Companys fent un discurs amb 17 anys. I bé, quan va acabar doncs la guerra, que també va afectar evidentment, va ser el que tenen en comú la colla de Sabadell i la Teresa Pàmies, que la guerra els va partir tots per la meitat, doncs va començar un llarg exili de més de 30 anys. I sempre va ser una persona que reivindicava molt els ideals, la puresa, l'ètica de la joventut i la necessitat de mantenir-los en les següents etapes de la vida. Ella, tot i que va ser molt crítica amb el comunisme, sobretot quan va veure o va descobrir les purgues de l'estalinisme, sempre va reivindicar que amb el capitalisme no anaven bé, i que tota la qüestió de l'ecologisme, amb això ja era molt avançada al seu temps, de que no era un sistema sostenible el capitalisme. I ella va reivindicar un comunisme de rostre humà, com humà, exactament això, que no s'ha pogut portar mai a terme. Això és el que em deies a nivell polític. Has preguntat alguna altra cosa?
Una mica la seva, doncs això, la seva biografia, els aspectes més destacats, no? Com aquesta
vessant
de...
Tres grans fases: d'abans de la guerra, com a jove capitana, el llarg exili, i tornar amb més de 50 anys a Catalunya, guanyant el Premi Josep Pla amb l'obra que actualment es reedita constantment, que és Testament a Praga, i començar una llarga i celebrada carrera literària amb una cinquantena de títols.
Déu-n'hi-do, eh? I al juny, que faran tota aquesta nova reedició que no ens haurem de perdre. Ara començarem el combat i després sí que us demanaré també doncs, algun text, algun llibre que hauríem de llegir. Aprofitant que és Sant Jordi, podem fer també doncs, alguna recomanació per als nostres oients. Ara sí, ha arribat el moment. Esteu preparats? Sí? Qui vol començar?
Però no podem competir, són molt bons.
És
metafòricament,
eh? És un tastet, exacte, és un tas, és una metàfora perquè...
Contra la colla de soroll, primer que són molts.
Són molts, no? Pobre Teresa.
Són 9 contra 1.
No seria just.
La literatura sempre suma.
Exacte, sempre suma. Que comenci en Cesc, va.
Sí?
Sí.
Bé, jo porto una nota per una biografia, és un text del Trabal, de Francesc Trabal, que es va editar el 25 de setembre de l'any 1926 al diari de Sabadell i que diu: el senyor X arriba a la penya i mirant un grup diu: tu, d'això, que ha vingut el d'allò? El d'allò? Sí, no l'he vist. Doncs si per cas, digue-li que l'espero allà. Això seria un text, això que deia de l'irreverent,
irreverent total,
és un text humorístic, evidentment, que plasma una situació absurda i quotidiana, no? Aquest era un dels tipus d'humor que feia servir la colla de Sabadell per explicar l'obvietat. En el fons, el seu humor era explicar l'obvietat i la cosa més habitual, no? Per la qual cosa hi havia gent que s'enfadava bastant.
Imagina't, no? La importància de reclamar doncs, això, l'absurd i l'obvietat, i aquest humor tan irreverent. Montse, és el teu moment, eh?
Doncs és molt difícil perquè la meva Teresa Fàmia és pobra, no feia textos humorístics ni irreverents. Bé, hi ha moments que rius molt, però bàsicament sents molt la pena de l'exili. Per exemple, us llegiré un petit fragment de Va ploure tot el dia que diu: l'exili s'havia acabat per sempre. Calia encara sofrir-ne el llast. Per haver tornat de l'exili m'havien retingut tot aquell dia de pluja. Però al meu país, a la meva terra, ja no tenia 20 anys. Esperava un taxi i plovia. Tenia 50 anys, però era el meu país. Podrien empipar-me cada dia, podrien cridar-me cada dia a explicar el que vaig fer tal o qual any, però no deixaria mai més la meva terra. No m'enfurgitaria mai més, ni amb bons modals ni amb dolents. Havia fet l'experiència i sabia que viure a gust només em fora possible a la meva terra.
Preciós, eh? Estic pensant... Ja m'agradaria que tots els combats fossin així, només amb paraules.
Això és tant.
Veritat? Vinga, Cesc, el segon.
Un altre? Bé,
vinga, sí, que avui volem... Mira, veus, ja està el ring. A punt?
Abans n'hem llegit un de Francesc Trabal, ara en llegirem un de Joan Oliver, Pere IV, parlant de Trabal, de Francesc Trabal. Diu: la redacció del diari Sabadell, a la qual van treballar ells tres, els tres que dèiem abans, el Oliver, el Trabal i l'Obiols, fou un dels nostres més eficaços centres d'operacions. Publicàvem notícies falses de societat, ressenyes d'actes no celebrats amb els noms de possibles i gairebé inevitables concurrents. Un imaginari enviat especial al Tour de França formava un reportatge setmanal sobre la popular competició, inventats de cap a peus, però molt més amens que els autèntics. Ens empescàrem un cas de bruixeria amb entrevistes i totes les circumstàncies que podien donar-li interès i versemblança. Multiplicàvem els pseudònims, entre els quals n'hi havia de tan poques soltes com casa de quatre pisos, orella dreta o llit de matrimoni. Aquest darrer era també el nom del gat d'en Trabal. Com és fàcil de suposar, aquests excessos donaren molt de joc i produïren disgustos i conflictes. Però els propietaris del periòdic eren de la màniga ampla i ens tenien simpatia. I d'altra banda, nosaltres compensàvem aquestes facècies amb uns editorials sobre política local, sempre ben engiponats i, quan convenia, per exemple en temps d'eleccions, vibrants i valents.
Vibrants i valents, eh? M'ha agradat molt també lo de les fake news. Van ser precursors, doncs,
les fake news. De fet, van editar, per exemple, un casament entre dues persones de dues famílies enemistades de Sabadell, i això també provocava que hi havia gent que s'enfadés, no?
Home, eren uns provocadors, no? Podríem dir. M'ha encantat això de les fake news. Vinga, Montse, el següent text de Teresa Pàmies.
Bé, és de quan érem refugiats, ens situem, ella tenia 20 anys, havia estat capitana de la Jessuc, l'antic Passuc, i començava el seu llarg exili. Ens van fer la fitxa, la primera fitxa de la meva vida. Després me'n farien d'altres, no tan sols a França, sinó a diferents països d'Europa i Amèrica, que conegué el meu exili. Fitxes en les quals, en l'apartat nacionalitat, hi figuraria el denominatiu de refugiada espanyola, i més endavant, de pàtrida. La paraula apàtrida no l'he trobada ni al diccionari Fabra en català ni al de la Real Acadèmia en castellà. En donaré la definició del Petit Larousse, apàtrida, adjectiu i nom de patri, que legalment pas de nacionalité, refugiar apàtrida. Privada de pàtria, vaig esdevenir una catalana d'Espanya sense nacionalitat. Durant molts anys no vaig voler-ho admetre. Un dia, però, m'esgarrifà l'aclaparador significat de l'adjectiu i quan al cap de 20 anys exactament em donaren el passaport verd al Consolat de París, va ser com ficar els peus a la terra. La pàtria, quina paraula més buida, quin concepte més ferroll del sentiment més autèntic.
Quines paraules més contundents també per definir doncs, aquest moment vital tan difícil també per ella. L'últim text, vinga, Cesc.
Va, és un text de Francesc Trabal, està una mica retallat, eh? És un text del 13 de juny del 1928, publicat al diari Sabadell, 1928, i veureu que el podríem escriure
avui mateix,
demà o la setmana que ve. Diu, les gràcies sabadellenques. Amic meu, no sé explicar-me com podeu viure a Sabadell. Sempre heu exagerat. Vull dir, no sé explicar-me per què els de Sabadell no viviu a Barcelona. Sé que si alguna vegada la idea d'aixecar el vol i anar-me'n d'aquests carrers iguals i encarcarats m'ha passat pel cap, de seguida l'he acomiadada amb una gran barretada. He vist aleshores Sabadell tal com deu ser en realitat. Lleig, brut, deforme, amb uns arbres que semblen tots de carretera, amb un sol que sembla sol de safareig, amb unes cases que semblen de terrassa, però després no m'he mogut i cada dia que passa em sento més lligat a aquell fum, a aquelles societats, a aquella gent. No ho sabreu mai per què vivim a Sabadell. Si voleu, la gràcia d'aquest poble és aquesta, que no en té cap ni una. Però ben mirat, si us hi fixeu, en voleu una altra de més temptadora?
Doncs no en volem una altra. I és veritat això, aquest sentiment, no? No sé si vosaltres coincidiu, de pertinença, d'identitat, malgrat... És veritat, és una ciutat a vegades desangelada, no? Gris, amb aquest passat.
És molt actual aquest text, el podríem escriure
molt, deia lleig, brut, no?
Però en contrapartida hi ha això que dius tu, no? Que la gent de Sabadell, ens sentim molt de Sabadell i quan sortim a fora tenim aquest sentiment de... Bueno, de pertinença, és una cosa curiosa.
Doncs sí, ho portem a dins, a l'ADN. No, Montse?
A mi també passa. No la suporto i quan m'hi allunyo la trobo a faltar. És com una mena d'amor impossible. Jo crec que em matarà ella o la mataré jo.
Les gràcies a Badallengues.
És veritat. Vinga, i l'últim text de Teresa Pàmies, Montse.
De tant en tant he copiat una frase amb la mà tremolosa, una mica freda i ja arrugada. He demanat a la bibliotecària fotocòpia d'un article, d'una foto, d'un cartell de la guerra. Abans de tornar-me'n a casa, abans de veure'm el rostre a l'espill de la meva cambra, he buscat un banc entre els tarongers del pati de l'Hospital de la Creu, voltada de nois i noies que es besaven o llegien o senzillament miraven els tarongers a l'hivern com que sonen al seu punt més lluminós. Nois i noies... com érem nosaltres fa 35 anys, quan eren capitans. La faria una guerra, aquesta joventut d'ara? Podria algú dur-la a l'escorxador? Les cridaria les paraules que jo acabava de rellegir-me? Les escoltaria si algú les pronunciava? Mirant aquella canalla em va semblar indefensa. També podrien dur-la a la guerra. Una guerra mundial? Una guerra entre germans com aquella? Vull creure que no. Cal creure que no. Però m'estega un clima semblant al de llavors. Això és una miqueta la cosa que està passant, eh?
Totalment, eh?
També, sí.
Saps que m'agrada de tots, tant de la colla com de Teresa, que malgrat la distància en el temps, la proximitat de les seves veritats, de la seva... No?
Sí, sempre sents que quan llegeixes Pàmies sempre tens la sensació que t'està parlant a
sí.
Cau d'orella i que té moltes coses a dir-te i que les necessita dir i que ella d'alguna manera va viure fets extraordinaris que necessitava traslladar a les següents generacions i que crec que l'hem d'escoltar perquè aprenem també del passat coses.
Totalment, aprenem molt, com hem fet avui amb tots vosaltres. Jo crec que l'àrbitre, la nostra Bea Aguilar, des de l'estudi, doncs ja pot donar el seu veredicte. A veure qui ha guanyat. Tots dos. Era impossible doncs, triar-ne un. Ha estat fantàstic redescobrir-los d'aquesta manera, fer aquest petit tast que dèiem. Per acabar, teniu moltes activitats. Expliqueu-nos, per si la gent vol buscar de tot el programa d'actes, què ha de fer i també si ens voleu recomanar una activitat o algun dels llibres.
Per la nostra part tenim un Twitter, un compte de Twitter que es diu Colla de Sabadell, i anem publicant tot el que fem, i hi ha un blog de la Generalitat dintre del Departament de Cultura en què hi ha l'agenda de tots els actes que hi ha i una mica d'explicació de què era la colla, i anem penjant tot el que podem. Aquesta setmana n'hi ha un parell d'actes, a part del de Sant Jordi, que el Sant Jordi aquest any a Sabadell, a part de Teresa Pàmies, és molt colla de Sabadell. Dijous, aquest mateix dijous, a la Biblioteca Vapor Badia, es presenta un llibre que es diu Sabadells, de Papers de Versàlia, que està dedicat a la colla de Sabadell, i després divendres hi ha un homenatge a la colla de Sabadell, a Castellar del Vallès, que comença a les 6 de la tarda i que pot ser molt interessant perquè hi ha des d'una xerrada de l'Antoni Dalmases sobre què era la colla de Sabadell fins a una lectura de textos que fan el lector Carles Martínez i la Clara Soleil, per exemple, de Sabadellenca, aquest mateix divendres.
Doncs jo tres coses, no? Les xarxes, tenim any Pàmies al Facebook, al Twitter i a l'Instagram. Tenim la web any3apàmies.cat, molt important. Tenim una cosa molt important que és el butlletí de Teresa Pàmies que fem cada mes amb entrevistes, articles, crítica, documents inèdits, que et pots subscriure a la web que us he dit, any3apàmies.cat. I tenim moltes activitats, però jo destacaria la que farem el dia 30 de maig, que és totalment gratuïta, a la Biblioteca Nacional de Catalunya, amb el Sergi Pàmies i el Josep Cuní, i al piano el net de la Teresa Pàmies, que és un gran pianista de jazz que normalment està a Amèrica, es diu Sergio Pàmies, i que tocarà boleros, i serà un acte preciosíssim.
Que no ens perdrem aquest acte tan preciós i tan bonic. Moltíssimes gràcies una altra vegada a tots dos per reivindicar doncs, aquests autors tan necessaris a dia d'avui també. Moltíssimes gràcies i bona diada de Sant Jordi.
Moltes gràcies. Sant Jordi, Raquel.